Radio Estel.
Plusvàlua, un programa produït pel CES, dirigit per Carla Gràcia i amb el suport de l'Agència Catalana de Consum, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Raise your hands and sing it with me. There's sometimes strongest and most wonderful things of those we cannot see.
Proporciona riquesa amb un alt impacte en l'economia. El turisme és un dels principals factors del comerç internacional, segons l'Organització Mundial del Comerç, i en aquest sentit es considera el turisme com un dels sectors de major creixement més ràpid en el món. A Catalunya, seguint xifres de la publicació Catalunya Turística 2010 de la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, representava el 11% del producte interior brut i el 13% dels llocs de treball del Principat. L'oferta turística a nivell de tot Catalunya és significativa. No en debades, i seguint el mateix observatori citat, hom disposa de 2.825 establiments hotelers, 362 càmpings i 2.029 cases de turisme rural, que en conjunt signifiquen una oferta superior al 500.000 de places. La demanda turística és important. Doncs a Catalunya es reben anualment 27 milions de turistes, dels quals més de la meitat són estrangers, sent Catalunya la primera destinació turística de tot l'estat espanyol. El coneixement d'aquesta realitat i la necessitat d'impuls de la mateixa ha fet que els successius governs de la Generalitat de Catalunya hagin estat molt amatents al seu desenvolupament, tot existint un pla estratègic del turisme de Catalunya 2005-2010 que proposa les premisses següents. Per començar, la consideració de que Catalunya, en el seu conjunt, com a destinació turística integral, és necessària concebre's com a tal, com a global. Segon punt, l'optimització i l'increment de l'oferta mitjançant la millora de la qualitat, la diversificació i l'ordenació del producte. I en tercer punt, el reconeixement, sensibilització i valoració del turisme com a motor econòmic del país i factor d'equilibri territorial. Ara bé, per tipologies turístiques clàssiques, que en general es desglossen entre litoral, rural, muntanya i urbà, la gran preeminència del turisme de costa al litoral i també a l'urbà, amb la destinació estrella de Barcelona, no ens han de fer oblidar els canvis que estan apareixent en la demanda turística i que no es poden bandejar. Així, en un estudi proposta per donar continuïtat a l'anterior pla finit en el 2010, l'estudi titulat Bases per a l'elaboració del nou Pla Estratègic del Turisme de Catalunya, la seva autora, Cristina Llagostera, indica que apareixen en el sector tot un conjunt creixent de demandes que caldrà tenir ben present. Per començar, els turistes són més exigents, però amb gustos cada vegada més volàtils. A més, es dona més importància a la relació qualitat-preu, hi ha una recerca d'autenticitat, d'identitat dels territoris visitats i de valors, hi ha una demanda de benestar, d'enriquiment personal i d'espiritualitat i de cura del cos i una necessitat creixent de seguretat, d'acompanyament i de cuida del medi ambient. El nou pla estratègic conclou que cal actualitzar i millorar el sistema turístic català, els canvis que s'estan produint, si volem que Catalunya segueixi sent una de les regions turístiques més potents del món. En aquest sentit, caldrà preguntar-se si el projecte sobre Eurovegas, que en aquests moments s'està considerant com a factible per a Catalunya, reforçarà aquesta posició capdavantera en el sector turístic o, més aviat, trencarà el model actual i els objectius que ens estem fixant de turisme de qualitat, sensibilitat i especialització en el model propi. Joan Maria Solà, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Si vols dir la teva, connecta't al Facebook del programa a facebook.com/plusvalua, al nostre blog plusvalua.cat, per mail a participa@plusvalua.cat o truca'ns al telèfon del directe 93 409 2771 o 93 409 2772. Volem saber la teva opinió.
Bona tarda, som a Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat, com cada setmana, comentant l'actualitat econòmica, amb, sempre amb clau de valors. Avui parlem d'un tema estratègic clau per la nostra, pel nostre país, com és el turisme, i més de cara a aquesta nova temporada primavera-estiu. I per això tenim amb nosaltres el senyor Lluís Alegre, economista i exconseller de Comerç, Consum i Turisme. Bona tarda, senyor Alegre. Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Tot el contrari. Gràcies per poder estar aquí i també molt bona tarda.
Avui obrim les portes a un tema que no només és estratègic, sinó és un dels pocs temes que dintre del moment difícil en què es troba l'economia, d'alguna manera va aguantant, o ens pot, de tant en tant ens dona alguna certa tranquil·litat. Com és la situació real, actual, del turisme, més enllà de les xifres?
Bé, més enllà de les xifres, diríem que és un sector econòmic, això d'entrada em sembla que valdria la pena subratllar-ho.
Sector econòmic molt important.
Importantíssim, dona molts llocs de treball, és una activitat que utilitza fonamentalment recursos humans sobre una base del país que estàs. I, per tant, té una implicació social bo, d'alta vàlua. Per altra banda, no es concentra només en un poc territori, sinó que pràcticament veiem que avui en dia, com es concebeix el turisme, doncs és un turisme obert a tot un territori.
Qualsevol zona de Catalunya pot ser susceptible de ser turística?
Doncs miri, turisme són diferents subsectors. Per exemple, en el tema gastronòmic, doncs escolti, vostè se'n pot anar amb un paisatge de secà i té una gastronomia pròpia del secà, i per tant la restauració és adequada. Un país que té una cultura, que té una identitat, que té una història, doncs veus les passades dels nostres abans passats per tot el territori, romànic, gòtic, i per tant no hi ha cap part que quedi exclosa. I per tant té un factor de reequilibrar el territori. No és una concentració en determinats indrets, sinó que pràcticament rega, podríem dir, tot el país. Té un valor, a més, com ja s'ha dit en la introducció, és netament exportador. Què vol dir? Doncs que representa una entrada important de divises, i per tant és una exportació, i això doncs ajuda al nostre equilibrament de la balança de pagaments, i molt. I per altra banda, inclús a nivell mundial, en aquests moments l'OMT, que és l'observatori més seriós que fa el seguiment de les activitats turístiques, i ho estudia des de fa molts anys, i amb les previsions no ha errat, és un sector que té un creixement mantingut. I dintre del món, la Mediterrània, i en concret la zona on estem nosaltres, doncs és el que preveuen que tindrà, doncs, donarà alegries, per tant que creixerà.
És a dir, que no només ens ha donat alegries durant tot una colla d'anys fins ara, sinó que en pot donar més.
N'ha de continuar donant. El que passa que nosaltres hem d'estar molt vigilants de que no podem fer sempre el mateix. Perquè pot haver-hi, no pot haver-hi, de fet es dona a vegades en determinats indrets un esgotament. Catalunya té una sort, i és que per la seva situació geoestratègica, pràcticament amb un radi de 1.000 quilòmetres té una concentració urbana tremendament important, que pràcticament abasta tota Europa. No? Això què porta? Porta doncs, que molta de la gent que ens visita són repetidors. Però repetidors de dir, el meu pare ja venia, i això ho sense dir d'alemanys, de belgues, d'holandesos, d'anglesos. No? I per tant, el que no pot haver-hi és el mateix de fa 30 o 40 anys. I per tant hem d'estar molt atents de que aquesta massificació que s'ha produït perquè el món doncs s'ha fet petit, doncs no produeixi un esgotament i per tant que hi hagi una innovació, que hi hagi molta professionalitat, de fa temps, doncs, Catalunya doncs, ha fet una inversió forta en tot el que és la preparació dels recursos humans, en escoles universitàries de turisme. Amb això es pot dir que pràcticament es va ser pioner. I, per tant, doncs, bueno, s'ha de continuar treballant perquè no hi hagi un esgotament. I també perquè cada vegada estigui més implicat no amb una oferta estàndard, sinó molt adequada al que som. Un país amb una identitat, amb una cultura, amb uns paisatges i amb un entorn mediambiental que l'hem de preservar.
Senyor Alegre, vostè va ser conseller de Comerç, Consum i Turisme en una època molt diferent que ara, no? Que els últims, sembla que els últims anys hagin donat moltes voltes al món actual.
Sí, evidentment. En aquell moment, doncs, pràcticament, el turisme era molt vacacional i molt de costa. I en aquells moments, i a més presidit pel president Pujol, doncs va fer tot un intent d'obrir el turisme a tot el Principat. Per tant, tota la franja pirinenca. Bé, des dels esports, la neu, el senderisme, els espais naturals, els esports d'aventura, doncs, el rafting, doncs, tota la part del Pirineu, que abans estava molt concentrat amb les activitats rurals del lloc, doncs van començar-hi a veure el turisme rural. En aquell moment va començar. Avui en dia són activitats completament assentades, no? Per altra banda, en aquella època, a l'agost, les ciutats, i en concret Barcelona, quedaven buides.
Sí, era ara com, és tot el contrari. Com a Itàlia, no?
Vas per un passeig de Gràcia el mes d'agost i sembla que sigui doncs, una rambla amb el sentit de... Hi ha un posicionament al món de la ciutat de Barcelona i Barcelona com capital de Catalunya, em sembla que podem dir. Tot el tema de que el món s'ha fet petit i la gent és viatgera, tot el tema dels creuers. Tot el tema del turisme vinculat a l'activitat empresarial, les fires, els congressos. Bé, per tant, hi ha moltes tecles a tocar que si hi ha un bon, diríem, director d'orquestra, doncs més que fer soroll, fan sinfonia, en el sentit de que tot es pot sincronitzar.
Vostè parla en un moment en el que ens dol una mica mirar els diaris, llegir els diaris cada dia, mirar cap al futur, perquè sembla que cada any sigui pitjor que l'anterior últimament. En canvi, ens parla de xifres positives o probablement positives
no,
en el sector.
Si em permet, no probablement, positives. La balança de pagaments, per exemple, doncs l'any 2010 el sector turisme va ingressar 39.000 milions d'euros. El 2011, 43. Bueno, 39 o 43 va un augment que és important. Tot el tema de la balança de béns, tot el que és l'exportació doncs, i restar de la importació. Vam tenir l'any 2010 un dèficit de 47.000 i, en canvi, hi va haver un superàvit de 39.000. Per tant, pràcticament tot el tema de lo que és físic queda, que és deficitari, queda compensat per l'aportació del turisme. Dins un guard que no ho tinguéssim, perquè la balança de pagaments tindria un desequilibri que ens costaria molt de redreçar. Però, per tant, és un sector que aquest podríem dir, sense cap tipus de triomfalisme i, a més, vull dir, amb una certa objectivitat de lo que donen les dades, fins ara doncs, ha sigut un element d'equilibrar en tots els sentits la nostra economia. I sobretot el que deia vostè al meu principi, un 13% de la població activa i que va a l'alça ofereix les activitats turístiques.
La setmana passada vam tenir l'honor de tenir nosaltres el senyor Soler Parellada, que ens parlava d'un sector molt relacionat, també en àmbit turístic, com és la restauració. Avui tenim el goig de tenir una editorial del senyor Emili Pons que parla sobre aquest tema. Escoltem-la.
Per parlar dels vincles entre l'economia i la gastronomia, ens podríem remuntar tranquil·lament als primitius pobles caçadors i recol·lectors i, sobretot, a la revolució de l'agricultura, que va comportar el naixement de les primeres ciutats fa potser uns 10.000 anys. O fent un gran salt en el temps, podríem fer referència a l'acurada elaboració de garum a la Barcelona romana, aquella mena de pasta de peix que va aportar treball i riquesa a tants establiments de l'antiga Barcino i satisfacció als paladars de mitja Mediterrània. Però no fatigarem l'oient amb una explosió tan extensa i ensenyarem els sòlids lligams que avui vinculen l'economia i la gastronomia. Primer de tot, unes dades elementals. A la Catalunya actual hi ha més de 40.000 establiments dedicats a la restauració i a la beguda. El sector ocupa directament més de 170.000 persones i el seu volum de negoci s'apropa als 8.000 milions d'euros. I cal dir que en aquest recompte no hem inclòs les cuines escolars, les dels hospitals o les de tantes empreses, ni tampoc segments en franca expansió com són ara els del menjar preparat i els serveis de càtering. Ens equivocaríem, doncs, si menyspreéssim la importància d'aquest col·lectiu, però encara més, seríem ximples de fer-ho, perquè, com tothom sap, amb el menjar no s'hi juga. Però, com gairebé succeeix en totes les activitats humanes i, per descomptat, en les econòmiques, la societat necessita referents que li donin seguretat i iniciatives que la facin avançar. I en l'àmbit gastronòmic, Catalunya és un país privilegiat. Per una banda, gaudeix d'una cuina tradicional rica i variada, que recull la diversitat del territori i dels conreus, des de les planes interiors fins als sabors de la muntanya, sense obviar els fruits del mar. I per l'altra banda, ha pogut comptar al llarg dels anys, i avui més que mai, amb autèntics professionals, cuiners i cuineres, abocats a la innovació i a l'excel·lència. Així, hem arribat als dies presents, en què la gastronomia catalana juga un paper remarcable en la nostra economia, a través d'un sector de la restauració ben consolidat que genera, de forma directa o auxiliar, centenars de milers de llocs de treball, i que alhora es veu obligada a donar resposta, cada dia, a les noves exigències de la demanda, excitada pels canvis socials i per una permanent renovació culinària. De tal binomi, els ciutadans d'aquest país en sortim beneficiats, perquè és evident que el ventall d'ofertes no ha parat de créixer. I si per una banda podem gaudir de nous sabors i noves textures, per l'altra no ens cal renunciar a aquelles que ens són més familiars, avalades pel pas del temps i la tradició. Però darrere d'aquest entramat hi ha un protagonista que sovint ens passa desapercebut, el restaurador. Un professional que no pot deixar ni el més petit detall a l'atzar, ni les matèries primes, ni la justa proporció, ni el punt de cocció, ni els colors i els sabors, ni la varietat de la carta, ni els vins que l'acompanyaran. Uf! Ni el parament de la taula, ni l'ambientació de l'escenari, ni la correcció del servei, ni el preu final. Cada dia se sotmet a un examen i els examinadors no són precisament benèvols. En resum, quan parlem de gastronomia, no n'hi ha prou amb que la paella surti bona. Emili Pons i Carreras, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Senyor Lluís Alegre, economista i exconseller de Comerç, Consum i Turisme, per fer una bona paella no n'hi ha prou amb els ingredients. Es necessita tota una xarxa de factors, d'elements que conflueixin.
Sí, començant per uns bons professionals. I l'activitat de la restauració és una part important del conjunt de les ofertes turístiques. I l'evolució que hi ha hagut, em sembla que acredita que ha sigut positiva, quan veiem que en aquest moment la gastronomia catalana és un referent a nivell mundial, se'ns coneix per això. I, a més, els francesos, amb les seves estrelles Michelin, no? Doncs, tot i ens reguen amb abundància, vol dir que ens ho reconeixen. Bé, doncs és una mostra més que aquest sector ha anat evolucionant, el conjunt turístic i els seus diferents subsectors, i que constitueix avui en dia un sector que cal tenir en compte i que m'agradaria dir que l'hem de mirar de no veure'l com un estorb. A vegades, quan es parla del sector turístic, se'n parla com una mica quin remei, no? Bueno, doncs és un remei que, a més, ens dona estabilitat, progrés econòmic i, per tant, satisfaccions.
El que sí que és cert és que, a vegades, des del punt de vista potser del ciutadà de peu, que no estigui relacionat o vinculat directament amb el sector, sembla que el sector sempre es queixi. A vegades no hi hagi prou teneu, mai hi ha prou teneu, i mai hi ha prou turistes a l'estiu, no? O dona aquesta la sensació.
Amb això també em sembla que els hem de reconèixer. Vull dir, és un sector que, com que fonamentalment, ho hem dit fa un moment, és component humana, no pots estocar. Per tant, un hotel que una nit li queden unes habitacions lliures no les pot vendre l'any demà. Un fabricant de samarretes, vull dir, si no té uns pedidos o unes comandes, diu, mira, doncs en fabrico, les estocaré i les vendré passat demà. No? Per tant, això també hem de tenir en compte que quan no emplenen, doncs això no ho recuperen. Per tant, hi ha una certa preocupació. Per l'altra banda, depenen en moltes ocasions de la natura. I, per tant, doncs, si ve una Setmana Santa plujosa, doncs això afecta molta gent que s'ha preparat amb esforç per dir, mira, tindré l'establiment ben obert, ben endreçat, i, a més, amb coses noves, i resulta que plou i la gent no ve, no? O si ve un agost plujós, doncs tres quarts de lo mateix. Per tant, em sembla que ens hem de posar una mica amb la pell del que hi posa a l'esquena i el patrimoni, per entendre que a vegades doncs, les coses no van com agradarien, però que en conjunt a nivell de país ens donen una estabilitat, el que dèiem fa uns moments, vull dir, unes entrades de divises que són bàsics pel nostre sosteniment econòmic.
Senyor Alegre, en l'editorial que ens plantejava avui el senyor Joan Maria Solà, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, es deia que doncs, en l'estudi titulat Bases per a l'elaboració del nou Pla Estratègic del Turisme de Catalunya s'ha detectat que cada vegada els turistes són més exigents i són exigents en uns àmbits que fins ara potser no s'havien tocat, com són, per exemple, els valors o l'ètica. És així?
Bueno, sí, vull dir, per sort el món avança en cultura, avança doncs en coneixement i aleshores el que ja visita un indret normalment no és només perquè fa sol i hi ha una platja, que també, sinó perquè hi veu darrere doncs un país amb una identitat, amb uns valors culturals. El turisme cultural doncs veiem com l'oferta de tot el que són concerts en els llocs on hi ha aglomeració, en els llocs doncs, on hi ha oferta turística, avui en dia és una part important i, a més, amb concurrència, no? Per tant, sol i platja sí, però veiem que hi ha cultura, hi ha restauració, hi ha també tot un turisme, diríem, mediambiental, del senderisme, de l'esport, i naturalment també en els últims anys la força amb què ha entrat el turisme de ciutats, no? Barcelona amb els seus creuers, Barcelona, Girona i Tarragona, les capitals que abans a l'estiu quedaven buides perquè la gent se'n anava, doncs avui en dia trobes que per un que se'n va n'arriben dos, no? I això em sembla que bé, ajuda a més a donar a conèixer el que som. Perquè quan un ve aquí i diu, escolta, què parla? Parlem català, perquè és Catalunya. I parla, té una projecció internacional i un rendiment intern econòmic que em sembla que és una llàstima que a vegades no se'l consideri socialment com se l'hauria de considerar, com una pilastra important dintre d'una economia diversificada.
Senyor Alegre, parla d'identitat de país, de cultura. Quan un va i passeja per França, és com molt evident l'olor, quasi de França, els poblets, quasi tots fets d'una mateixa manera, no? A Catalunya podem dir que tenim, no poblets fets d'una mateixa manera, però sí que podem tenir una identitat que es vegi, que es visualitzi des de fora, no només nosaltres.
I em sembla que les ciutats que li he mencionat doncs ho demostren, Girona, Barcelona, Tarragona, la mateixa Lleida, tot el tema pirinenc, amb tot el que comporta, d'un medi natural excel·lent, i després totes aquestes esglesioles del romànic amb què hi ve gent de fora i que, a més, fan el Pirineu en bicicleta, holandesos, belgues... Per tant, em sembla que és evident l'entrada a Barcelona, doncs, tot el tema cultural, doncs, Picasso, la Sagrada Família, tot el tema modernisme, Gaudí, Miró... Jo em sembla que sí que la gent que passa per aquí avui se'n dona compte d'on ha estat. I marxen contents, a més, perquè el grau de satisfacció, quan es fan enquestes, es valora com a positiu.
Senyor Lluís Alegre, vostè ha vist, imagino, molts projectes importants turístics al llarg de la seva vida, tant com a conseller com posteriorment. Què ha de tenir un projecte perquè funcioni? Un projecte turístic.
Em sembla que ha de tenir com tres nords. En primer lloc, vull dir, si ha de ser un sector econòmic que ha de donar rendiment, doncs ha de ser econòmicament estable i, per tant, que rendible, primer. Dos, una gran o una total, vull dir, sensibilitat mediambiental. Per tant, que sigui sostenible a nivell de no desfer el que s'utilitza. Al revés, mirada de millorar-ho. I en tercer lloc, ha de ser socialment doncs, font d'estabilitat, de donar feina a la gent. Però hi ha d'haver una rendibilitat social, una rendibilitat econòmica i, naturalment, una gran cura del medi ambient. Si es té en compte la renovació de la nostra oferta amb aquests criteris, podrem dir que donem un pas endavant i que el nostre turisme és sostenible.
Senyor Alegre, en aquestes tres claus que ens indica com a bases, no? El ser rendible, el ser respectuosos amb l'entorn i procurar un progrés a la zona, com encaixa el projecte d'Eurovegas? Com el veu vostè?
D'entrada jo el veig com un projecte que arriba en un moment que hem de dir que ens agafa en un moment en què hi ha molta sensibilitat per les dificultats econòmiques que s'estan atrevessant, no? Taxes d'atur elevat, dificultats econòmiques. Bé, llavors, el que hem de procurar és que s'estudiï aquest projecte veient doncs, què aporta i quin actiu i quin passiu. I jo em sembla que, vamos, jo faig confiança en els que ho estudien perquè prendran una mesura adequada i si això és positiu, doncs ho facilitaran i si veiessin que és un rendiment doncs, molt a curt termini però que a mig termini ens n'hem de penedir, doncs sabran dir doncs, que, en fi, que anxes Espanya, no? Se'n vagin cap a altres indrets. Jo em sembla que d'entrada el que s'ha de fer és un estudi a curós. Home, també entendre que com que és prou important, doncs cal valorar-ho i si s'ha d'ajudar, ajudar-ho, però de més amb ajuts que siguin entenedors, que la gent ho sàpiga entendre.
Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat, avui tractant un tema positiu dintre del que és el sector, dintre del que és l'economia, com és el sector del turisme. Senyor Lluís Alegre, estan creixent nous pols de turisme que es desperten, com pot ser la Xina, com pot ser Rússia, que estan promovent-se. Què hem de fer? Hem de mirar cap allà? Hem de seguir el nostre camí? Ens hem d'adaptar?
No, d'entrada el que hem de seguir és el nostre camí amb criteri i seny i introduint-hi els canvis necessaris per continuar doncs, molts anys amb la línia que estem d'un sector que forma una part de la nostra economia que és important. No? Ja ho hem dit, molta gent treballa, pràcticament un 13% de la població de Catalunya treballa en aquest sector. A nivell mundial doncs, tenim un pes importantíssim. Si Catalunya fóssim un estat, per entendre'ns, i amb les estadístiques internacionals, doncs pràcticament ens estaríem situats dintre dels 15 primers llocs.
Mundials estem
parlant. A nivell mundial estem parlant, perquè si sumem les persones que ens visiten de fora de l'estat, de fora del país, internacionals, més les que ens visiten de fora de l'estat, doncs pràcticament ens anem a 18 milions de visitants. Doncs, bueno, doncs estem pràcticament al mateix nivell de Canadà i per sobre doncs, tenim només 14 països.
Països sencers, és a dir, països molt més amplis, molt més grans.
Escolti, miri, en aquest moment l'estat espanyol està frec a frec en Xina. Amb número de visitants, els xinesos ens passen pel davant. Amb ingressos en divises, nosaltres estem davant de Xina. Per tant, vol dir que, a més, amb un rendiment econòmic que no és de saldo, sinó que és... Bueno, doncs això és el que hem de procurar, vull dir que no perdre comba, no? I llavors, esclar, vostè ha parlat dels russos i els xinesos, bueno, sí, hem d'entendre que també aquests països, en la mesura que creixen, són emissors. I, òbviament, hem de mirar de ser-hi. I el mirar de ser-hi, doncs, vol dir que hi ha d'haver molta promoció, perquè, a més, quan una persona tria on vol anar de passar unes vacances, curtes o llargues, pràcticament pot anar on vulgui. És a dir, no hi ha una predisposició. I aleshores, si no hi ha l'adequada promoció, doncs un pot anar a una agència de viatges, escolti, on podria anar? Però igual doncs pot anar als Estats Units com se'n podria anar a Hong Kong o podria anar...
O
Brasil. I per tant...
Som competidors entre tots.
Hi ha una competència forta, que diu, vull anar a Europa. Escolti, quanta gent diu, escolti, no sé si anar a Txèquia o anar a Polònia o anar a Alemanya, no?
O París.
Pel de París, o pel d'Alemanya, tal, vull dir, que li vingui o no li vinguin, doncs representa doncs, que el seu sector funciona o no funciona. Què vol dir? Que hi ha d'haver una promoció. I això vol diners, i això vol dir esforços. I aquí sí que em sembla que és el que hi ha d'haver-hi, doncs, aquesta cooperació entre els sectors empresarials i les administracions, tant la local com, naturalment, la Generalitat.
Senyor Alegre, en aquest entramat, en aquest de fer esforços, com veu vostè la taxa turística? Creu que pot ser un factor negatiu o que no influirà especialment?
Aquest és un tema interessant i, a més, quan es parla de taxes i quan es parla de pagar, doncs tots ens preocupem. En primer lloc, la taxa turística no és un invent de Catalunya. La taxa turística està funcionant pràcticament a tota Europa. I vostè se'n va doncs, a Ginebra o se'n va a París i quan paga la factura veu que si ha pagat pues, 110 euros, taxa de séjour, el que equival a un euro. I que pràcticament s'està doncs, parlant d'una quantitat que pot ser pues, un euro per noctació i dia, el preu d'un cafè. Bueno, jo em sembla que la gent no està preocupada per aquest euro. En primer lloc, la improvisació sempre preocupa, sobretot quan, a més, tu t'has compromès amb els que et venen a donar uns preus i llavors, si te'ls encareixen, òbviament pues, hi ha una preocupació. Però em sembla que la preocupació fonamental és, diguem, tot aquest esforç que farem servirà per el que ara acabo de comentar, per situar doncs, Catalunya o situar la ciutat tal o la qual en el mapa a fi efecte de que no siguem esborrats per la competència forta d'altres llocs. Per tant, sembla que preocupa això, no? Bé, també és una evidència que ens trobem que té una estacionalitat al turisme. I llavors, doncs, molts municipis veuen que la seva localitat, a lo millor entre l'activitat normal de tot l'any i els 4 mesos que es concentra l'activitat turística, que això és a nivell mundial, no és a nivell d'aquí, doncs ha de multiplicar els serveis, doncs, a lo millor per 2 o per 3. I aquests ajuntaments a vegades no tenen mitjans per posar més guàrdia municipal, per donar més abastament, per fer més neteja, per recollir més deixalles, i aleshores aquests ajuntaments també diuen, home, per no perdre competitivitat, hem de mirar per un cantó d'aquesta més despesa, veure com no la paguen només els ciutadans residents, sinó que els que venen de fora hi cooperin, i per altra banda, que nosaltres siguem presents a fora. I, per tant, és funcionament i promoció. Però em sembla que el que hi ha d'haver és un gran pacte, un gran parlar-ho entre tots, i veure que aquests esforços per no perdre competitivitat ni presència doncs siguin, vagin en aquesta línia. No que van per una més tributació que no va en benefici del propi sector turístic, que per altra banda ja hem vist que per nosaltres és estratègic en quant a llocs de treball i aportació de riquesa al país.
Senyor Lluís Alegre, economista i exconseller de Comerç, Consum i Turisme, un gran entès en el sector, un sector que creix, que tenim l'esperança posada, ja que representa un percentatge molt important del nostre producte interior brut i de llocs de treball. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres a Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat i, si vol, pot quedar-nos amb nosaltres a comentar la tertúlia econòmica.
Molt bé, moltes gràcies i amb molt de gust.
Si creus que l'economia pot ser més humana i plena de sentit, Plusvàlua, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum. Aquest dissabte 24 de març, a partir de 4:45 de la tarda, en directe des de la Basílica de la Sagrada Família, missa especial presidida pel cardenal Lluís Martínez Xistac, en motiu del Dia de la Família. Escolta-la en directe aquest dissabte, aquí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A 1 quilòmetre del poble de Galliners, al Pla de l'Estany, hi trobareu un indret per parar, respirar i desconnectar. Casa Rural Mas Guitart, una masia envoltada de conreus i boscos. Tenim estances amb vistes, jardí, piscina i zones d'esbarjo. El que no tenim són sorolls, estrès ni presses. Obert tot l'any, 972-560-320 i masguitart.com. Mas Guitart, vine, respira i desconnecta.
Tornem aquí a Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat, ara comentant l'actualitat econòmica, els titulars amb Blanca Aranyó. La Unió Europea rebutja incloure en les prioritats el corredor central, tal i com demana la ministra Anna Pastor.
Després que el Consell de Transports de la Unió Europea ha aprovat la llista de projectes prioritaris de les xarxes transeuropees de transport, que només inclou el corredor atlàntic i el mediterrani, la ministra ha tornat a demanar als seus col·legues europeus que el corredor ferroviari s'inclogui també entre les prioritats de la xarxa europea de transports i que, per tant, rebi finançament comunitari.
Els ERO es disparen i auguren un trimestre negre per a l'ocupació.
La xifra d'expedients d'extinció d'ocupació van créixer el gener d'aquest any un 76,3% respecte al mateix mes de l'any passat i els treballadors afectats per ells un 90,8%. En el cas dels expedients de regulació van augmentar un 33,1%. Les comunitats amb més ERO són Andalusia, Aragó i Astúries.
Coca-Cola i Pepsi alteren la seva recepta per evitar advertir sobre el càncer.
La nova recepta del colorant de caramel té menys metilidimit Sol, un producte químic que a Califòrnia s'ha afegit a una llista de substàncies cancerígenes que obliga a informar els consumidors. Segons publica la BBC, les companyies diuen que el desplegament de la nova recepta als Estats Units fa que les begudes siguin més fàcils de fabricar. El representant de Coca-Cola considera que no hi ha cap risc per la salut pública que justifiqui aquest canvi i que ho fan perquè els seus productes no estiguin subjectes a l'exigència de l'advertència.
El comerç mundial d'armes creix un 24% en 5 anys.
Estats Units manté la seva hegemonia mundial com a principal exportador, mentre que l'Índia va ser el país que més armament va comprar en aquest quinquenni. En un informe dut a terme per l'Institut Internacional d'Estudis per la Pau d'Estocolm, es destaca un augment significatiu en el comerç d'armes en zones com l'est i el nord d'Àfrica, el sud-est asiàtic i el sud del Caucas, i que els principals exportadors continuen subministrant armes a països que s'han vist afectats per l'anomenada primavera àrab.
El comerç electrònic va moure gairebé 9.000 milions d'euros a Espanya el 2011.
Segons Agustí Torres, director de la Fira eShow Barcelona, les compres a la xarxa estan creixent molt en els últims anys, i ho faran encara més en un futur, però ja no des d'un ordinador, sinó des dels telèfons mòbils intel·ligents, els anomenats smartphones. Mentrestant, la publicitat mòbil s'ha convertit en el proper repte de les xarxes socials. Facebook i Twitter cada vegada reben més visites des de dispositius mòbils, que actualment arriben a la xifra de 6.000 milions de línies a nivell mundial. El seu desafiament és convertir aquest trànsit en diners per potenciar el seu rendiment comercial.
I demà surt a la venda el nou iPad.
L'iPad 3, la tercera generació de la tableta d'Apple, que es diferencia de la versió anterior bàsicament per una pantalla amb més de 3,1 milions de píxels.
I a la borsa?
La borsa, els números vermells s'imposen en els mercats. L'IBEX ha encapçalat els retrocessos amb un descens de l'1,62%, que ha deixat el selectiu en els 8.353 punts. La prima de risc ha ascendit a 358 punts, gairebé mig punt percentual més que al començament de setmana.
Augmenta prima de risc, comentem tots aquests temes i més amb els nostres contertulians d'avui en uns segons. Doncs comencem amb la primera pregunta. La Unió Europea rebutja incloure en les prioritats el corredor central, tal i com demana la ministra Anna Pastor. Tenim amb nosaltres el senyor Lluís Alegre, economista i exconseller de Comerç, Consum i Turisme. El corredor del Mediterrani és, sens dubte, un punt clau per al turisme en el nostre país.
Bé, jo em sembla que Europa és més sèria del que molta gent es pensa, no? I aleshores, quan es fan uns plantejaments de demanar una cosa, al cap de 48 hores no pots demanar la contrària o una altra més, no? Vull dir, és quasi d'un infantilisme aquesta frivolitat. Ara demano per aquí, ara demano per allà, ara pel mig. Europa diu, escolti'm, anem en sèrio.
Anem en sèrio. Tenim també amb nosaltres el senyor Claudi Cervelló, filòleg i membre o responsable de tecnologia del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda,
Bona
Claudi.
Tarda.
Anem en sèrio amb el corredor del Mediterrani?
Esperem que sí, esperem que sí. I ara que ningú se li acudi que, tot i no tenir finançament europeu, també volen fer el corredor central, perquè, a més, això ja n'hem vistes. De fet, jo ara pensava en un programa de fa uns mesos aquí en aquesta casa en què vam tenir en Joan Amorós, el director del, ara ho diré malament, però del consorci o el lobby que afavoria la línia de mercaderies
per la Mediterrània. Una entrevista interessant que poden trobar tots els nostres oients en el blog del programa plusvalva.cat.
Efectivament. I en aquesta entrevista recordo que ens advertia que en Joan Amorós, que la línia aquesta central de mercaderies, que a part de ser un despropòsit econòmic i tècnic, perquè a més hi ha uns temes dependents i d'inclinacions que ho afavorien, doncs ens advertia precisament d'això que ha passat, de que el temor que el govern ho inclogués i l'esperança de que, com ha estat, i esperem que no s'ho replantegin, no comptés amb aquest finançament.
De fet, Europa ha rebutjat incloure aquest corredor, però la ministra segueix insistint. Senyor Emili Pons, historiador i gran especialista en educació, com veu aquest tema? Aquesta insistència, una darrere l'altra.
És una qüestió d'educació.
D'entrada, Lluís ho ha dit molt bé. Jo he respirat amb una certa tranquil·litat pensant, home, almenys a Europa tenim la confiança que hi ha gent sensata, que és el que es veu que no sol passar en aquest país. Em sembla que és una tradició espanyola, això de posar clau per la cabota o intentar doncs, vendre circumferències que són quadrades. És evident que no podem associar doncs, una situació econòmica com la que hi ha actualment a Europa amb fer obres doncs, faraòniques i alhora doncs, sense cap justificació econòmica. Hi ha una necessitat evident, que és el corredor mediterrani. Ho sap qualsevol persona que entengui una mica de transport i economia des de fa molts anys, ho sap, i segurament també té la seva rentabilitat doncs, un corredor atlàntic, no ho qüestionaré. Ara la resta són aquelles ganes, insisteixo, d'Espanya de pensar que és una mena de melic de l'univers.
Escolti'm, ara que parlem de transport, un tema actual, però que ja fa un parell de dies que està una mica en stand-by, és el tema de les autopistes. Com acabarà aquest tema?
Ai, malament.
Recorda, deixeu-me que us talli un bon amic meu de Madrid, però que deixeu-me dir doncs, que segurament coneixia poc la situació global, que un dia que discutíem doncs, de com havíem de pagar aquí les autopistes, i deien, no, a Madrid també, ara tenim moltes autopistes de pagament, i tant que les tenen, el que passa que s'ha descobert el que sabíem, que no els hi feien cap falta.
Que ningú les paga, ningú les utilitza.
I aquí s'acumulen diversos greus. D'una banda, que aquí a Catalunya som del poc lloc, de poques comunitats en què es paguen les autopistes, i ara es paguen des de fa molts anys, i no en tenim gairebé cap, gairebé intentant fer un esforç, no en tenim gairebé cap, tot just ara hem estrenat l'A2 fins a Lleida, que no en té, i en canvi fora d'aquí s'han anat fent moltes infraestructures, algunes de les quals absolutament infrautilitzades, i algunes doncs, sobredimensionades, com sí, és el cas. I ara
sí, però és que no han tingut prou. Quan han tingut fetes totes aquestes infraestructures, les han doblat amb autopistes de peatge. I aquest és el gran disparat.
I mentrestant, per anar de Barcelona a la frontera, per el que diuen la Nacional 2...
Has de continuar pagant.
No, per l'autopista de l'Estat, continues passant per ponts, per rompons...
Sí, evidentment,
i en altres llocs que no passen cotxes està desdoblat, i aquí, que en passen i molts, has d'anar parant a cada... Tot el tema de la Tordera i fins a Girona, sí, i de Girona cap amunt, encara com estàvem fa 30 anys.
Catalunya haurà d'assumir les pèrdues?
Home, algú se li ha acudit ja, vull dir que em consta que el govern espanyol s'ha plantejat aquesta possibilitat, que era allargar la concessió de les autopistes catalanes i d'aquesta manera poder compensar els constructors d'aquestes autopistes al centre d'Espanya que han estat ruïnoses. Suposo que no arribarà aquí la cosa.
Això ja seria el rematar el tema, o sigui, no només que hem de pagar les d'aquí, sinó encara els hem de pagar les d'allà, que no són rentables. Espero que aquí posin una mica de seny. Clar que si al final la solució és que ho rescati l'Estat, que bàsicament té uns ingressos extres importants a costa del dèficit fiscal de Catalunya, doncs...
Surt de la mateixa butxaca.
Exacte, anava a dir una cosa una mica menys delicada, però
figura't,
no fot, no?
Si fan això, els hi haurem pagat totes les infraestructures, totes les carreteres que necessiten i després també les que no necessiten.
I, a més, la imatge de que nosaltres traiem diners a tot arreu i quan et trobes a Madrid...
Som garrepes.
Els catalans són garrepes. I tot és pagar. Dic, home, escolta'm, jo la pago cada dia a l'autopista, que tu només la pagues quan vens. Això ho tenim la mala imatge. Home, jo em sembla que hi ha d'haver-hi una mica més de cordura i tard o d'hora hi ha d'haver més seny i esperem que la informació...
Sí, de tota manera, si sí, permeteu, clar, ara això és el final d'un procés...
Un sainet.
És escandalós, és que, primer, que s'aprovés aquest pla d'autopistes de peatge que deien que era per millorar els accessos a Madrid, bàsicament. Primer que s'aprovés i després que es fes. Sorprèn que hi hagi hagut doncs, capital disposat a invertir en això, perquè era evident que no era necessari. I sorprèn també doncs, que l'estat espanyol, em sembla que aquí correspondria als darrers governs del PP i els del Partit Socialista, doncs, que hagi embarcat doncs, el capital del país doncs, en aquesta aventura que recorda més bé allò de l'Armada Invencible que no pas una altra cosa.
Sortim d'aquest tema i entrem en un altre, si cap, fins i tot més escabrós, com és tot just aprovada la reforma laboral i abans d'una vaga general els ERES es disparen i auguren un trimestre negre per l'ocupació. És factor de trimestral de l'època en la que estem o realment la reforma laboral ha augurat?
Aviam, jo ara no m'agradaria ser mantejat, no? Però faria la següent pregunta. Aquests zeros d'aquest any, podríem saber, en aquest mateix període de l'any passat, quantes empreses van tancar? I llavors, què és millor? Que tanqui una empresa o que algunes empreses, en funció de les circumstàncies del moment, facin un cert encongiment amb la voluntat de que, quan sigui adequat, donar el pas endavant. Llavors, potser és millor no tancar empreses i mirar d'ajustar-nos amb dificultat i amb dolor, però que no hi hagi tancaments.
Hi ha ERES perquè es preveu ja un creixement? Perquè ja hi ha vistes d'esperança?
Jo no crec que... Depèn del sector. Hi ha sectors que fa temps que es diu. Hi ha sectors que de l'economia productiva que estan exportant i que estan en un cert creixement, o si no, doncs que adaptant-se doncs poden tenir expectatives d'un cert creixement a curt termini. Això és així globalment, crec que encara no es veu. Ara, el que sí que coincideixo amb el Lluís també, vull dir que és evident que és millor que una empresa redimensioni que no que vagi directe doncs, al pedregar i que hagi de tancar. Vull dir, això és evident.
Perdó.
No, jo no sé si estem en una recuperació, no, com preguntava la moderadora, però sí que hi ha algunes petites indicadors que les coses sí van bé. Eh? I d'empreses que van bé, doncs, escolta, des d'Inditex, que és l'empresa que té la marca Zara, Pull&Bear, etc., que avui llegíem doncs, que té unes expectatives, ha tingut uns guanys importants l'any passat i que l'acció va pujant i que és una empresa ben gestionada, diversificada,
etc. Sí, però fixa't que és una empresa que té gran part del seu mercat a fora i que entraria dins el paquet d'aquestes empreses, empreses exportadores.
Des d'Inditex, una gran empresa multinacional i radicada aquí però multinacional, fins a petites iniciatives, com s'ha dit l'altre dia, cooperatives de la zona de l'Osona, doncs, escolta, van trobant un producte específic, un tema de iogurts, de postres, i que estan doncs, expandint-se a poc per Catalunya. Per tant, de notícies positives ni comença bé. Faltaria que n'hi hagi més, que n'hi hagi més.
Un dels sectors que està en creixement és el comerç electrònic. Precisament, senyor Claudi Cervelló, especialista en tecnologia, demà surt el nou iPad 3. Apple és una de les empreses que ha guanyat més diners aquest any i es veu com un sector, el comerç electrònic, en absolut creixement. Com veu aquest tema?
Apple és una altra de les empreses que, i a més, una decisió històrica, ha començat a repartir dividend, per tal senyal que va bé i va suficientment bé com per retribuir els seus accionistes. El tema del comerç electrònic també és una altra de les coses que és lògic doncs, que vagi evolucionant. Com més dispositius mòbils tenim, com les generacions que han estat els natius digitals, que parlàvem fa un any, que ara deuen ser natius una mica grandets i crescudets, i per tant tenen l'hàbit de consumir o de comprar coses a través de la xarxa, i a més doncs, que les empreses i les xarxes de distribució van millorant, doncs home, és lògic i és desitjable que aquest comerç electrònic vagi endavant. L'alternativa és dir quantes empreses o a on es compren aquests productes i, per tant, a quines empreses beneficia. Si fem comerç electrònic de productes del nostre país, impulsarem la nostra economia a escala catalana, europea. Si ho comprem als Estats Units o a eBay, doncs llavors els mecanismes són uns altres. Per tant, això és un repte més perquè els d'aquí puguin, primer, internacionalitzar el seu producte i, per tant, vendre aquí i vendre a l'altra punta. i d'altra banda, doncs, que puguin també puguem comprar productes de fora.
Un altre dels sectors que no sabem què dir, no? Quan se'ns diu el creixement del comerç mundial d'armes. Què es diu respecte a aquesta notícia, senyor Emili Pons?
Home, és lamentable.
Sí que sabem què dius, clar.
És lamentable, i encara diré més, és que Espanya és precisament un dels grans països fabricants d'armes del món. Aviam, el que passa és que tampoc no siguem demagogs. Vull dir, el problema no comença en la fabricació d'armes, sinó en la demanda d'armes.
I però si no n'hi hagués... Si no hi hagués una indústria... No,
lamentable és que sempre hi haurà algú que ho farà. Jo, evidentment, estic en contra i estaré en contra de que l'estat espanyol es fabriquin armes. Però el que també tinc molt clar és que el primer problema que tenim aquí, doncs, és la conflictivitat que continua existint en el món i les causes, doncs, sempre demagògiques que porten a aquesta conflictivitat.
Sí, sí, que quan mires els informatius i veus tot el que passava al nord d'Àfrica, tot el que passa al Pròxim Orient i tot el que passa, doncs, en països àrabs, doncs, tot això... tot d'algun lloc surten les armes.
Clar.
Per tant, em sembla que això, vull dir, ho hem de reprovar. Ara, el que hem de mirar és de què es fa perquè no hi hagin aquests conflictes a nivell mundial. I això, les armes és una conseqüència del conflicte. Mirem de que no hi hagi conflicte.
Doncs,
i, per tant, jo hem de fer una crida perquè Nacions Unides i els països importants, i el dir països importants, els que tenen un pes geoestratègic, Rússia, Xina, Estats Units, Europa, doncs posin una mica de cordura amb aquesta sèrie de despropòsits que cada dia les televisions ens presenten de matí, tarda i nit.
El fonamentalisme sempre porta conseqüències negatives, i en el món n'hi ha molt encara de fonamentalisme.
El fil d'això que deia ara l'Emili Pons, a mi el que em fa patir és que precisament els països que s'han vist afectats per la primavera àrab siguin els que en compren. Les barbaritats, els que hi havia fins ara, ja les sabem, però esperem que els que hagin arribat s'abonin a la via pacífica i democràtica i no ens trobem uns països desgovernats i que acabin en mans de... altres fonamentalistes que els que hi havia.
No, aquest és el gran repte de la primavera àrab.
No penseu que la primavera àrab és una gran incògnita encara.
Per això.
Sabem com acaba aquesta primavera.
És que quan es fa un canvi el que s'ha de procurar és per anar millor, no per anar pitjor. I fins ara, malauradament, anava d'una situació dolenta a una de pitjor.
Queden tot just 3 minutets per acabar el programa i m'agradaria acabar-lo amb aquesta notícia sorprenent, més que res sorprenent, perquè no ha aparegut en la primera pàgina dels diaris, com és que Coca-Cola i Pepsi alteren la seva recepta, però no perquè tinguin productes o ingredients cancerígens, sinó per evitar haver d'advertir que poden provocar càncer. Com veuen aquest tema? Així és molt breu, amb una frase.
Bueno, amb una frase, aviam que els diaris portin aquesta informació molt petita, suposo que té alguna relació en què porten la publicitat de Coca-Cola molt grossa.
A mi, jo, que la Coca-Cola i les begudes envasades són cancerígenes i els E330, això ho he sentit tota la vida, per tant penso que aquí pot haver una part d'alarmisme sobre el tema dels Estats Units, això s'ha
advertit,
però a mi em fa patir més per les úlceres que puguis agafar amb la Coca-Cola que no pas.
És a dir, deixaran els seus fills i nets seguir prenent Coca-Cola?
Puc dir una cosa?
Sí.
Mireu una llauna de Coca-Cola i mireu el contingut amb sucre i descobrireu que una llauneta d'aquelles és el 40% del sucre que necessita un individu en situació normal. Que vull dir que alerta, que té problemes segurament més propers
al sucre que per tota la resta de temes, no?
D'entrada, i a part de l'objectivitat que científicament puguin tenir, que desconec, quan hi ha aquestes afirmacions tan catastrofistes, normalment dius què passa, que hi ha alguna baralla comercial?
Fins a quin punt? Són amb dues, marques, Coca-Cola i Pepsi.
Però que no hi hagi, doncs, aviam, qui ho ha mogut, això?
Sí, potser Red Bull.
Darrere què hi ha, no? Perquè de Coca-Cola s'ha begut i de Pepsi-Cola i se'n continua bevent, i també es continua bevent Schweppes, i si mires les Schweppes fa un temps feien mal a moltes coses.
Tu, que no sigui que es vol estalviar el colorant ara.
Jo us aconsello que us apunteu els vins del Priorat i del Montsant,
que aquests no porten.
Fibrimetitol d'aquest no en porten. Ja estan molt bons.
Doncs amb els vins del Priorat i amb aquesta suggerència del Claudi Cervelló ens acomiadem. Moltes gràcies, senyor Lluís Alegre, economista, exconseller de Comerç, Consum i Turisme, per haver estat amb nosaltres.
Gràcies i bona tarda a tothom.
Moltes gràcies, Claudi Cervelló. Moltes gràcies, Emili Pons, per haver estat amb nosaltres. I nosaltres ens acomiadem, com cada setmana, de l'equip tècnic que ha fet possible el programa, Jordi Carretero, la Maria Sierra, la Música i Ambientació, la Blanca Aranyó, com sempre, el Centre d'Estudis Econòmics i Socials i l'Agència Catalana de Consum, i qui us ha parlat, Carla Gràcia. Seguim amb vosaltres la setmana vinent, com cada dijous, de 8 a 9 del vespre.